A T T U V A T T U V.
Usuàries, superusuàries, comença una nova edició d'Aptitude FM. Ja sabeu, aquest programa que parla sobre cultura digital lliure a Contrabanda FM. I avui no comencem amb la cunya habitual de Pornofònics, sinó que hem rescatat la cunya que teníem a la primera temporada, que ben bé no sé de qui és, però bueno, també estava força bé, no? Així amb Aptitude, cantat pels membres que van estar pues, engegant el projecte i que des d'aquí també els saludem, potser ens estan escoltant.
Sí, que avui segur que ens estan escoltant des de l'altre costat, no? Suposo que avui
des de quin altre costat?
Des de l'altre costat d'aquestes línies o hertzianes estranyes que ens separen, no? A vegades. I bueno, jo també vull presentar, ja feia temps que no passava per aquí.
Havia
posat la mà algun dia per explicar algun tema, però...
No, i tant.
Però bueno,
el programa
silenci,
passat, per exemple.
Estava visquent en silenci darrere de tot això.
Com es nota que estàs aquí?
Com se nota? Yo lo que no me escucho, como siempre.
Bueno, això són les peripècies típiques d'aquí, de l'estudi de Contrabanda. Doncs ja sabeu que tota l'emissora i el programa i tot el projecte en si de comunicació com és Contrabanda FM, pues, s'autogestiona, eh? És una ràdio lliure, autogestionada, no comercial, i estem emetent en directe des del 91.4 de la freqüència modulada, ones analògiques i ones digitals també, a través de les 3w.contrabanda.org.
I a nosaltres no ens estan matxacant cap altra una hertziana, ens estem salvant de moment.
Sí, sí.
Així que
no
aprofitarem,
compro un que hi pica.
Eso, que com sabeu segueixen allà matxacant-los amb... con los ataques de estas emisorias piratas.
Que no molan nada.
Que no molan nada.
Bueno,
y bueno,
a contrabanda.org trobeu més informació al respecte.
Sí, teniu molt de material per
allà. Info.
I bueno, no sé, avui també està per aquí. Candela, li hem tret el lloc.
Bona nit.
Li hem tret el lloc d'aquí, dels mandos de la nau, i és com que avui és un dia raro, no?
No, no aniré tant de cap i en estrès, mola.
Oh,
bueno, aquí més o menys ens anem distribuint, jo acostumo a fer d'azafata, però la veritat és que cada programa és format per uns nodes diferents de personetes i que també, doncs això, doncs que també estem obertes a que altres que ens pugueu estar escoltant pugueu també participar del que seria Aptitude FM. Pues per difondre tot el que sigui, doncs, el vostre món de xarxa, el món de xarxes, el vostre món entorn al programari lliure o la tecnologia digital, però des de la vessant social. Estic una mica fònica, em costa. És que he vingut tot el camí de tornada cantant, tio. Doncs què, també diem el telèfon. Hòstia, podries punxar-me algú aquí a l'auxiliar?
Ui, pues no ho sé, eh?
Sí, sí.
Va, jo,
que
si això,
jo,
jo és que només tinc últimament música lliure aquí. I ara, el que molts cops us comentàvem abans, no? Que hi ha un net label molt maco, que és Discwood.net, que si entreu a la pàgina web podeu trobar tot el seu material. I han tret per aquí un nou tema. Aquesta gent cada dia fan alguna coseta així nova, tenen diverses coses. I tinc una aquí que us el deixaré de fons, que són 12 minutets de sonidillos raros electrònicos que estan prou bé.
Fantàstic.
I després més tard ja us explicaré tranquil·lament una altra pàgina web que vaig descobrir aquest estiu i us he fet allà un silenci fins que no he vingut perquè jo queria la novedad per a mi, per explicar-la jo.
Super. Doncs mentre ens vas posant la música o mentre es va començant a sonar,
està sonant,
i vaig pujant a poc el volum, direm que també les maneres de contactar són, per exemple, doncs, si podeu participar en directe també amb el programa per telèfon, podeu trucar al 93-307-7366 i passareu directament a la sala de chat que tenim aquí física, i també a la sala de chat que podríeu entrar si voleu, doncs a la sala de chat digital d'un canal IRC.
Tu estàs al chat?
Sí, sí.
Sí, sempre que ho diu algo.
Doncs el canal és Aptitud FM de l'IRC Freenode, i bueno, correu electrònic és aptitudfm@proveta.net. I pues ara deixem una mica de música i entrarem al programa d'avui, que és dia 12
del desembre del 2010.
12-12 del 2-1-0. No, 1-0, ui.
Esta setmana hi ha hagut moltes notícies sobre Wikileaks, tant a nivell de les notícies que van sortint, filtrades naturalment pels periòdics que aquí s'ha donat i que consulten naturalment en els governs, i també per la defensa que ha fet Internet sobre la llibertat d'expressió i la llibertat per a poder tindré Wikileaks, no? Hi ha hagut un atac de DDoS de Wikileaks del govern, probablement americà o no se sap exactament, que ha tombat després a través de les multinacionals fent que tallades en els bancs, la compta suïssa, que clar, ells no poden fer algo en gent il·legal, ni tothom sap que tot el diner negre està a Suïssa, o sigui, dictadors, etc, etc.
Bueno, tenen el poder ells, no? Per veure com es mouen les coses, aleshores s'estan descobrint no? Directament estan descobrint totes les seves cartes amagades que tenen per bloquejar qualsevol cosa que facis. Doncs mira, avui, bueno, avui aquests dies ho estan veient, no?
Sí, estem veient tant, per exemple, PayPal, que l'ha llevat el compte, Visa, Mastercard, per a que no reben donacions internacionals, a la gent que suporta, com el diari Liberació, que ha fet un miro, ja n'hi ha més de 1.000 mirrors de Wikileaks al món, que més, diferents declaracions, des de Chomsky a intel·lectuals australians, a moltes coses, o com Amèrica diu que ha sigut atacada, inclús un senador ha dit, o crec que era senador, un polític d'aixòs grossos, ha dit que maten a l'assaig, no? Ha recomanat la seva mort. No?
Sí, però si vols, mira, faig un breu resum, perquè estàvem aquí també explicant-ho, no? Aquí portem ja un temps, no?, xerrant d'aquestes coses, a Wikileaks, no sé què, per la tele també, però bueno, Wikileaks, què és, d'on ve i per on apareix?
Aleshores,
mentalitat vago. Como no lo sé y no me quiero dedicar a buscar 30 fuentes distintas, me veo la Wikipedia, que aunque esté manipulada por otros bibliotecarios fantásticos, en el fondo a veces explica cosas que no sirven como referencia. I aquí a la Wikipedia me'ls puc llegir, me'ls puc llegir inclús en català. Anem a mirar en català a veure què surt. Ja que avui estic aquí, xerrem en català, que toca bé. Wikileaks és una organització sense ànim de lucre que publica documents confidencials filtrats per persones anònimes. El seu lloc web, llançat el 2006, és gestionat per Sunshine Press. Sunshine és, bueno, és una espècie d'associació periodística, bueno, ja digue-li com vulguis, que una miqueta donava com aquesta firma de premsa dient que allò que es publicava era cert i que hi havia fonts d'informació correctes. Que clar, si jo me'n vaig al meu blog i publico coses, ningú s'ho creu. Però si s'ho punxen d'aquí, doncs potser té més gràcia.
Sí, una de les coses que estan atacant a Wikileaks és com se pot saber que això és fiable.
Clar. Articles de premsa de la revista The New Yorker descriuen a Julian Assange, un periodista australià i activista d'internet, com el seu director. Malgrat el seu nom, no és un wiki en un sentit comú d'aquesta paraula, perquè els simples lectors no poden modificar el seu contingut, sinó que els posseïdors d'informacions confidencials poden posar-les a disposició de les responsables de l'organització, i aquestes decideixen si les han de publicar o no. Sí, o sigui, és una mica d'una Wikipedia, com una Wikipedia, la Wikipedia, encara que la modifiquis, has d'esperar que el senyor bibliotecari accepti aquell tipus de modificació i validi les teves fonts. Així que més o menys és això. I, bueno, el que deies tu, des del 2006 fins ara, però ha estat ara quan ha sortit tot el tema aquest, no? Des de fa, doncs, 3-4 mesos.
Bueno, des dels vídeos és quan va, no?, de l'assassinat dels periodistes d'Europa Press és quan va sortir per televisió i s'ha conegut més.
I clar, què passa? I bueno, també a la gent que potser no té massa idea de tot això, estàvem dient abans un atac de DOS, no?, que és un atac de DOS. Pues me veo a la Wikipedia e investigo a ver qué significa DDoS, aunque sepamos algunos de qué va. Y un ataque de DDoS es un ataque distribuido contra una máquina, contra un service específico. Mira, leo la definición de Wikipedia. En seguridad informática, un ataque de denegación de servicio, de DDoS, que en inglés significa Denial of Service, es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Por ejemplo, una página web, un servidor de páginas web, un Apache, atacado por ello, no serviría ninguna página web a nadie más. Cosa que le ha pasado a Wikileaks originalmente, y cosa que ahora le está pasando pues a la gente de Mastercard, a la gente de PayPal,
sí, básicamente,
a la gente por ahí.
¿No? Es que se llama muchas veces a una página y claro, un servidor tiene una capacidad de servir esa página, de dársela a los ordenadores de la gente que la llama. Si estás llamando constantemente desde muchos ordenadores, que se ha hecho a través de un programa de software libre, que la gente que quería
Java,
colaborar
Zen, todo.
Que quería colaborar, se lo podía bajar de...
¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
O sea, de Ion Laser...
Sí.
Ay, no me acuerdo, algo así.
Bueno, pero que es un tipo de programa que ya se ha utilizado muchas veces, ¿no?
Entonces esto lo que provoca es ese bloqueo de esa máquina y esa máquina no poder ofrecer ese material. Entonces, Wikileaks, pues qué ha pensado hacer o qué ha estado haciendo o qué ha hecho, es hacer una red de copias de su página web. Entonces, para poder caer Wikileaks habría que caer todos los espejos que existen de Wikileaks. Eso significaría...
Eso es más complicado, porque sí que le han quitado, ¿no? Le quitaron el dominio que lo ha recuperado. Wikileaks Info, por ejemplo. Pero también por presiones del gobierno, la empresa donde estaba alojada también decidió cerrarle la cuenta, ¿no? Y de ahí los mirrors y todo esto.
Claro. Y para hacerse un mirror, quien tenga poderes de administración en un servidor, o sea, que tenga espacio en algún server, están las instrucciones colgadas directamente en la página web.
Yo he puesto la web exacta donde están las instrucciones. Que no me acuerdo cómo se llamaba, mirror punto no sé qué.
Sí, bueno, entras en Wikileaks punto lo que sea, porque hay tantos mirrors que sirven, y haces barra mirrors y te salen. Si no, hay un apartado que se llama mirrors que puedes mirar ahí todo el material. Y decir que en el Estado español pues hay varias maquinitas haciendo de copias de Wikileaks para la gente que nos escucha dentro del Estado español. Y que fuera también, pues en principio, si quisieran caer un poco Wikileaks, se tendrían que dedicar a cargarse todos los mirrors. Y es un poco complicado.
Y yo creo que además esta próxima semana aumentarán los mirrors.
Sí, había 200 el miércoles. ¿El miércoles? Había 300 mirrors. Ahora mismo hay 1.885 mirrors. Eso implica que ha habido actualizado el 12/12/2010 a las 11:54. O sea que poco a poco supongo que se va a ir duplicando, y veremos a ver hasta dónde llega. Y la gente que quiera seguir, pues, cómo va la situación de los malvados que están haciendo estas cosas, y de los malos digo las grandes compañías, no los hackers. Los hackers nunca son malos, hay que tenerlo claro. Si accedió a los foros, y bueno, más que los foros, a los chats de Wikileaks, que n'hi ha varios, casi investigando una miqueta per internet trobareu, podreu anar mirant quins són els objectius propers que es volen o que s'estan preparant contra qui, no, com va. Que hi ha una activitat molt bèstia dins dels IRCs. Jo mai havia vist un chat corrent tan ràpid, un IRC corrent tan ràpid amb tanta gent connectada. En les 2.000 persones connectades a un IRC... Sí, o sigui, aquests dies és entrar allà, dies que hi ha hagut activitats, no? Dies que hi ha hagut accions, pues, d'atac contra qui toqui.
Visa, Mastercard, PayPal
i tota la família.
El Banc Suís, l'ambaixada britànica... Sí.
Totes aquests, pues, la coordinació es fa a través d'internet. Los malos pueden saber lo que vas a hacer, pero es que como también los buenos lo pueden saber, es un caos. Pero es una activitat molt bèstia, i veus penya entrant
sí,
i descargant-se el programet per poder utilitzar i atacar, o és com fer una manifestació.
Sí, és una manifestació a la xarxa. És com tu paralises un carrer, doncs paralises la xarxa. Molta gent criminalitza molt a este tipus d'acció a internet, però no criminalitza una manifestació al carrer. Jo crec que és una falta de coneixement de la xarxa.
Bueno, és de control. No tenen ara mateix els mitjans per poder bloquejar tota aquesta gent perquè surti al carrer. Cosa que al carrer de veritat, no? Al carrer tenen una sèrie de patrulles que es dediquen a fer les seves i una sèrie de coses. I com aquest espai, el ciberespai, encara no el tenen massa controlat perquè se'ls invat, encara tenim molts permisos.
No ho podem fer mai.
Mai se sap, o sigui, com comencin a tancar-nos al grifo de l'internet, o sigui, comencin a xerrar amb els nostres proveïdors d'internet, intentin tancar la nostra connexió, està passant.
Tu creus que la gent realment es deixaria? Ara tot el món que realment
ara poc
comença a
poc s'està
a veure que el fet de poder-se comunicar lliurement...
Sí, bueno, també en Facebook han tallat el... O sigui,
en Twitter han tancat la compte de la gent de Wikileaks, per exemple.
Sí, i censuraven paraules.
I censuren, si tu ho escrius Wikileaks o escrius qualsevol cosa relacionada amb atacs de DOS i totes aquestes coses, també la tens filtrada. Això s'està veient.
I és molt interessant que la gent prengui consciència de quanta censura n'hi ha en aquests mitjans i que no mos assabentem.
I que n'hi ha hagut. El que passa que com aquesta gent ara mateix és molt pública, està sortint pels molts mitjans de comunicació, s'està veient més. Però portem molt de temps en què, per exemple, Flickr també s'està dedicant a tancar àlbums de fotografies que no interessen que siguin públics. A YouTube també es dedica a tancar-ho tot.
Sí, que pareix que siga... superllibertat d'expressió, però no és.
Sí, visquem dins una llibertat controlada, a la xarxa és una llibertat controlada, però no tenen les eines de control per poder bloquejar a vegades aquest tipus d'atacs. Hi ha els Ghost Mirrors que ja s'estan tancant també, els estan arribant peticions de tancament, pel que es diu. O sigui que bueno...
Però és que és il·legal, perquè realment als Estats Units la llei sí que penalitza la persona que filtra la informació, però no penalitza a la gent que ho fa pública. Per tant, no tenen dret a dir que tu tens que tancar un mirror.
Ja, però aquí regeix la llei a internet. Saps de quin estat? De quin estat? Tu pots actuar sobre els servidors que tens al teu territori, però fora d'aquells servidors... Saps,
ja, però encara aixina que pogueren utilitzar la Interpol, la llei americana, que són filtracions de les seves ambaixades, la llei, per això va ser possible el Watergate, te dona dret a publicar. Tu pots publicar les filtracions, després el militar sí que està en un marrón.
I jo pregunto una mica... Perquè a mi el que se'm fa una mica com conspiranoic és que realment per què els mitjans ara també estan agafant també tot aquest tema amb un sentit protagonista, o sigui, per què es posen com una mica del lado de bueno, pues de l'Assange, no?, i del Wikileaks, i què ha passat? O sigui, l'han detingut? Quines altres coses hi ha entremig? Jo pregunto que vinc d'altres planetes.
Txan, txan, txan. Això realment és una... O sigui, perquè és un atac al tema de llibertat d'expressió, i a vegades dins dels mitjans, encara que vulguem o no, hi ha gent treballant que té... que també li interessa aquesta part.
I la pasta.
I, bueno, hi ha molta pasta, perquè és un rotllo general, si tenen, no poses...
Els que tenen la primícia estan guanyant, jo crec que ho notaran en ventes de periòdics, perquè la gent està picada per a saber què és el que ha passat en tot, no, la xitxa de tota aquesta informació. Per exemple, lo de Couso, no?, que està aquí a l'estat dient a la família sí, 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 i després se veu que no, que estaven ja... havien assegurat a la ambaixada americana que no, aquí no se faria cap procés, no?
O sigui, jo crec que va més per això, o sigui, tampoc ho pots callar, ja. Si no pots callar, aprofita la ola, no? I llévate quantos más puedas i...
I no sabem tampoc què se ha filtrat, perquè no sabem, sabem lo que van traient, però no sabem si d'ahir han discriminat tota una sèrie d'informació que no s'ha fet pública, perquè tu fas mirror de lo que és públic, no de tot.
Fas un mirror d'un fitxer, d'un ZZ, que un zip, que dins del contingut són els cables aquests, els cables...
Però encriptats.
Encriptats. I aleshores, bueno, qui s'avorreix es pot dedicar a intentar treure'l, també, perquè en el fons és un zip, no? No tiene que ser tan complicat. Però, bueno, està allà, no? Està el rotllo allà. I també la conspiranoia és dir... Bueno, molta gent diu que tampoc ha sortit tan mal parat als Estats Units d'aquests cables. Han sortit més mal parats als altres costats que als propis Estats Units en tot aquest tema. Entonces, hasta qué punto... Estamos jugando con la conspiranoia, que a lo mejor...
És una estratègia. També hi ha gent que diu que és una estratègia. És molt, molt difícil en aquest món de mentides saber alguna volta quan te trobes una verta.
Bueno, jo el que més m'interessa realment de tota aquesta moguda ha estat la resposta a nivell de creació de mirrors i de mogudes així, de distribució d'atacs, que en cert moment donat, vulguis o no, estàs veient que si tu montes bé i tens una bona publicació i mostres una sèrie de continguts que motiven el públic a també a participar, pots muntar coses molt interessants. Tot és el que me da, esto me da igual.
I a mi també, per exemple, jo vaig anar a la concentració d'ahir, em va sorprendre que solament coneixia quatre persones, que normalment jo no estic...
Veritat? Què tal ahir?
I n'hi havia com unes 300 persones a Barcelona, i molta penya nova i de totes les edats, me va aparèixer molt interessant.
Una concentració davant d'un consulat...
Del consulat britànic, a la Diagonal, el 370, algo.
El paio aquest està... El cabecilla del Wikileaks està detingut.
Sí, bueno, més que cabecilla és el president temporal de...
La cara pública.
La cara pública, sí, no? I sí, l'han detingut perquè en... li han fet una denúncia de que s'havia enrotllat en una tia i s'havia trencat. Jo és que flipo que n'hi ha gent lleis que te fiquen per una multa de 700 euros que facin servir Interpol, mentre que n'hi ha criminals més forts que no les fan. Però bueno, total, un rotllo de faldes que ha acabat en que en una acusació que pareix molt estranya, perquè n'hi havia uns comentaris de la mateixa persona que ha denunciat com dient: estic molt bé en este tio des de jornant aquí, i al dia següent què passa? Ex, i fica denúncia a ella i una altra noia que també s'ha enrotllat en este tio, no? Són coses molt sospitoses,
eso
passa, no? Que...
Això li passa per enrotllar-se con muchas.
Bueno, una mica ahir, que nosaltres estàvem con... O sigui, jo crec que és una pena que s'utilitzen aquestes coses, que són una violació d'una dona, és una cosa molt seriosa, i que aquest tipus de denúncia fan molt de mal a la dona, no? Violada o a la possible violada, o també naturalment a les víctimes d'aquestes denúncies, perquè per a mi, jo, si a mi un tio se trenca el condó i jo no vull follar en ell, o mos peguem a hòsties o no follem, saps? Però i al dia següent no estic tan tranquil·lament en aquesta persona xerrant i fent i presumint en internet de que me l'he ligat, no? Ahí n'hi ha alguna cosa dubtosa, com un, pues, un mogolló de bitllets al cap d'un dia per a tindre...
L'excusa per pillar...
Per a pillar-lo és l'excusa per a detindre'l i acusar-lo de violador, que no és cap... Bueno, violador, el codi que és en Finlàndia, no? No, Noruega. Jo és que no me'n recordo si a Finlàndia o Noruega. No? Bueno. Per allí que és un, no és un, una violació, no s'entén com això, no?
No sé, que coses més rares.
Sí.
I ara, com s'havia acabat aquesta musiqueta que teníem aquí de fons, i en tinc unes altres, pues estic punxant una altra en el label de l'estat espanyol, però de la nació galega, que és la gent de l'Algalab, que estan allà a Vigo, bueno, a Vigo, allà mig amagats a uns barris a les afores de Vigo, i que tenen la pàgina web, que és www.alg-label.com, i aquí teniu, pues, un repertori grandíssim també de diverses releases o diversos discos que han creat aquesta gent. Aquesta gent, pues, bueno, ara mateix estic punxant el playoff de Mequetrefe. Mequetrefe és un personatge també que vam conèixer ens allà també a les jornades del Generatec, que el Generatec une estas coses al final, que éramos o no, hay que aprovecharlo de alguna manera. I bueno, us convido també a perdre-us per dins de totes aquestes col·leccions de material sonor, a més de la gent de Disbut, que sempre es punxem aquí, teniu la gent també de alglab.com. Sí? Era poc fer publicitat, no?
No, molt bé. Renovació de música sempre benvinguda.
Tot el ruidisme, al final.
Doncs, no sé si volíeu tancar el tema de Wikileaks.
Bueno, hi havia un text que
sí,
podries llegir.
Sí, ens han enviat també al correu electrònic a Joseba des d'Iruña, que doncs, també participa en el programa d'aquesta manera.
Allà amb el programa va explicar lo del Hacklarre
42. Com és? Quin número és? Pues és un nou Hacklab que s'està muntant allí, o una mena d'espai, pues així, no? Pues...
Otro hack
per trobar-se, compartir coneixement, tecnologia.
És Hackspace, Hacklab, perquè allà hi ha un embolic.
Ui,
no
és molt divertido. És lo mejor. I per què no lo lee el por teléfono?
Podria, si ens estiguis escoltant.
Podrías llamar.
Ping, Joseba. Joseba arroba Iruña, on estiguis. Pots estar al Hacklab i estan muntant Gifinet també allà al País Basc.
Na Gifinet.
Gifinetoac.
Gifinetoac seria... Bueno, sí. Què tens, aquest text? És molt llarg?
No, és un paràgraf. Un paràgraf diu...
Venga,
bueno, que això el proposava com per afegir-me al tema de Wikileaks, que de fet us deixarem també les direccions i això en el bloc, El text en qüestió diu: para cambiar radicalmente la conducta del régimen debemos pensar con claridad y valentía, puesto que si algo hemos aprendido es que los regímenes no quieren ser cambiados. Nuestro pensamiento debe ir más allá que el de quienes nos han precedido, descubriendo cambios tecnológicos que nos envalentonen mediante modos de actuar en que antes no pudieran haber sido utilizados. Primero, debemos entender qué aspecto de la conducta del gobierno o del neocorporativismo queremos cambiar o eliminar. En segundo lugar, debemos desarrollar una forma de pensar sobre esta conducta que tenga la suficiente fuerza como para llevarnos a través del lodazal del lenguaje políticamente distorsionado, hasta llegar a una posición de claridad. Por último, debemos utilizar este entendimiento para inspirar en nosotros y en otros un curso de acción efectiva y ennoblecedora. Això són paraules del Julian Assange, aquest. Conspiraciones estatales y terroristas y Assassinate, d'una direcció web que ja la deixaríem en el blog. Pues, fem una petita pausa, també? O vols pujar tu...
La música si que està pujant.
Que no sé què són, que bueno, és un altre, és algun tema d'aquesta release.
Vale.
La deixem allà de fons.
Vale, pues venga. Estàvem escoltant en directe per streaming, eh? Espera, dos, uno, que no sé quin és ara. Dos,
més
no,
que...
uno. Vale, ara
ahí,
sí.
Ahí. Més que streaming és que, bueno, estic punxant directament de la pàgina web i això implica que depèn del servidor que tingui aquesta gent, pues va una miqueta lent. L'altre l'havia precargat, ara esto ja se me ha quedat un poco atrás. Que si la voleu escoltar, entreu dins de altlabel.com.
O ves carregant alguna altra per després.
Sí, ja està.
Això sí.
Ho estic fent.
Vale, super. Doncs ara que s'hauran...
Què es punxes?
Què és això? Això també és d'aquest mateix... Ah, sí.
La tens ahí en el disc i així allà.
Vale, vale. Doncs podríem passar això a una entrevista. Explica-la tu mateixa, Candela.
No, bueno, la entrevista ja se presenta a Pueblo, sí. Que és una xilena, una amiga, i que vam tindre sort que va estar sopant l'altre dia en casa i la vam entrevistar. I crec que és molt interessant, treballa molt en magnetismes, en ràdios lliures i comunitàries de Xile, i també és tècnica, sap fer antenes, és molt interessant. Ja us conta ella.
Que guai, que guai. Vale, doncs posem aquesta entrevista, ara són les 9 i mitja passades, estarem encara aquí fins les 10, i aquest programa sonarà en repetició en principi divendres a les 12. Bé. De FAEMA, 91.4 del dial i a 3w.contrabanda.org.
Estamos aquí en la cocina y este pueblo viene de Chile. La conozco porque ella tiene mucha experiencia en radio, porque hacía unas antenitas que a mí me interesaban mucho y por otra cosa. Y bueno, aprovechando que está por aquí, pues que nos cuente un poco de lo que estás haciendo, ¿no? Ahora...
Hola, Candela. Entonces, estoy de paso en Barcelona. Yo viví acá mucho tiempo, pero estoy hace 2 años en Chile y en Valparaíso. 2 años, ¿no? Bueno, 2, 3 años. Y, bueno, últimamente estuve instalando una radio comunitaria en Codpa, que está en la Quebrada de Camarones, cerca de Arica, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Y es un barrio que está bien aislado porque no tiene electricidad, no llega el tendido eléctrico. Entonces tienen 4 horas de luz. Así que, bueno, ellos tenían un equipo y, de hecho, tenían radio antes, pero seguramente por esos modelos hacían que solamente hay uno a cargo, ese a cargo se va y se acaba la radio. y así murió esa experiencia. Y ahora la están reactivando y probamos los equipos, hicimos un primer programa de radio y vimos cómo desarrollar un modelo de, digamos, gestión de la radio comunitaria que la conecte a otras radios, de hecho, para poder sobrevivir, porque hemos visto que eso hace que la cosa se multiplique un poco. Así que también acá, bueno, estábamos en Pixel, un festival de arte y software libre, y ahora aquí de paso voy a pasar también por la Radio Bronca con unos amigos y aquí en Radio Contrabanda, ¿verdad? Y estoy buscando también apoyos para la radio esta del desierto en Colpa, porque es bastante importante tener un medio informativo en una localidad tan aislada. Hay bastante en Latinoamérica todavía.
Yo sobre eso, igual en Radio Topo está el super técnico de todo el Estado español, y tengo el email, si en un momento dado tenéis, que tú ya eres una buena técnica, pero este es que lo conocí ahora en el Hang Meeting y es realmente impresionante, ¿no? Eso es muy bueno. Y si os interesa, os paso el contacto. Y bueno, cuéntanos también un poco de las antenas, que la peña no te conoce en esta radio. Y a mí siempre me pareció muy interesante lo que hacías con ellas. Aunque ahora mejor estás por el magnetismo, que luego te voy a preguntar de eso, que me pareció súper interesante lo que contabas. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Trabajo principal en tema de construcción de emisores de radio. Con pues con unos diagramas de un japonés que se llama Tetsuo Kogawa, y él fue muy activo en el movimiento Okupa de Japón de los años 80, y bueno, es escritor, tiene en su website anarchy.translocal.jp. Tiene... Ah, ¿es peronista? No, es japonés. Bueno, ahí tiene publicado todos sus diagramas, y que son de bastante fácil construcción. No están en circuito poroso soldado, sino que en placas de cobre, haciendo puentes así para separar entre la tierra y los positivos. Bueno, es muy fácil construcción. De hecho, de esa manera se construían los primeros televisores también, y emisores de tele, emisores de radio, etcétera. Está bueno revisarlo. Y así empecé. Eso fue lo que conociste tú primero, creo. Que yo hacía emisores así a corto alcance, ¿ya? Y bueno, ellos tienen una experiencia que se llama televisión invisible. Y es como un mito en Japón, porque lograron hacer transmisión así de vecino en vecino, porque iban retransmitiendo, iban recogiendo la señal y transmitiéndola de nuevo. No se sabe si eso pasó en realidad o no, pero igual es lindo pensarlo, ¿no? Como una televisión que va así como a etapas, o una radio, así. Es decir, uno no necesita tanta tecnología para lograr el medio, que es la comunicación entre...
Horizontal.
Claro, horizontal, entre...
Con mucha gente, ¿no?
Con mucha gente, claro. Sí. Eso, bueno, y bueno, he seguido con eso. Igual ahora logré construir un emisor más potente, pero he derivado a otros temas, en realidad, al tema del electromagnetismo, y a raíz de, bueno, el contacto con gente que hizo ese mapa propaganda electromagnética. A ver, ¿y cómo se pronuncia?
Bureau d'études.
Eso. Oficina de estudio, ¿no? Bueno, y ellos han hecho bastantes visualizaciones del poder, de las estructuras de poder mundial, pero también hicieron este mapa que es la visualización de toda el espectro de frecuencia y el efecto de las distintas bandas de frecuencia y las tecnologías ubicadas en ese espectro sobre lo vivo, ¿ya? Especialmente el tema de los microondas pulsantes, de los teléfonos celulares, la comunicación satelital, la comunicación inalámbrica en general, la internet, wifi, etcétera. Y a raíz de eso, y también el trabajo con un agente en Berlín, los de Pickelfit, que me invitaron a participar en un encuentro el año 2008 en Alemania, en Peenemünde, que era un ex centro de detención de judíos, así campo de exterminio, sí. Y ahí hicimos varios experimentos así de electromagnetismo y también como... Había también algo de... ¿Cómo se llama esto? Psicofonía. Ya cuando escucha el fantasma. Y habían, bueno, se hicieron varios, yo estaba en un grupo que era precisamente investigaba esto como paranormal. Y el Cosmin, que es un artista de Bulgaria, tenía un random number generator en PD y que, bueno, asignaba fonemas a cada combinación de número, algo así. Y lo puso a andar y unos gritos que se escuchaban. Sí. Bueno, ahí es otro tema, pero ahí en ese encuentro se encontraba así electromagnetismo, psicofonía y una cosa así como, claro, más que onda rara, como ficción en torno al electromagnetismo. También había una chica, la Tatiana, no recuerdo su apellido, una italiana que estudia posporno.
¿Quién? Bacitelli.
Sí, ella también estaba ahí. Bueno, y... Ya, es que nos vamos por todos los temas, bueno. Y bueno, la cosa es que ahí empecé a estudiar el tema de las muy bajas frecuencias, VLF. Y bueno, y me empecé a percatar de las relaciones que tiene el electromagnetismo con la cultura, porque está asociado la existencia de las microondas pulsantes, por ejemplo, al avance del capitalismo global. Ya, es decir, constituye parte de su infraestructura. Sin eso no podría ir tan rápido, ¿ya? Es parte de las tecnologías de telecomunicación en la que descansa, bueno, el capital. Y las fluctuaciones en este capital deberían notarse también en ese espectro, ¿no? O sea, si hay una crisis económica también debería haber
una variación en las ondas.
Una variación en las ondas, sí. Y
era muy interesante antes que contabas lo de la contaminación en las ciudades, ¿sabes?
Claro, o sea, bueno, existe una contaminación electromagnética, de seguro, en todas las ciudades grandes.
¿Que veías el dibujo, lo que contabas?
Sí, pues hay visualizaciones que, bueno, te hacen como el dibujo así de estos paisajes sobre las ciudades, de las ondas donde se acumulan en la atmósfera. Sí, sí, sí. Y son gigantescos realmente. Y aparte de eso, todo lo que hablábamos con Tati de las bajas frecuencias, que pueden ser artificiales o pueden ser provocadas. O sea, de hecho la policía tiene artefactos de sonido para las manifestaciones públicas. Ya el LRAD, ¿cómo se llama? Long Range Acoustic Device, que es como un radar así de ultrasonido que puede lanzar un foco específico sobre una persona, un grupo de personas, y te pueden volver loco con un sonido. Entonces, de esa manera dispersan. Hay un libro que salió hace poco de... Pero no me acuerdo el... Ya me voy a acordar.
Bueno. Nos lo envías por email o cuando te dé el link del programa, lo pones como comentario.
Eso. Bueno, y el último trabajo que tengo relacionado con eso es el de la Antártica. En diciembre pasado fui a las Islas Greenwich del Sur en un barco a escuchar muy baja frecuencia, porque en el fondo es un índice. Si es que la muy baja frecuencia pueden ser naturales, qué sé yo, la acumulación de las tormentas eléctricas en la ionosfera, eso se escucha así como un huevo frito, así un crack, ya. Y también se escuchan los motores, todas las tecnologías en los lugares. Entonces, si tú vas a un lugar muy remoto, esperarías escuchar solo frecuencias naturales, ya. Y es lo que quería ir a ver yo en la Antártica, porque las muy bajas frecuencias se pueden escuchar en todas partes, la ciudad también. Y entonces fui en un viaje en barco, 4 días de ida y 4 de vuelta, me quedé 2 días allá grabando estas cosas, y también hidrofonía, que es sonido bajo el agua. Ahí grabé focas. ¿Ah?
No, no era para los pingüinos.
Era para focas. Focas de Weddell. Bueno, y ahí grabé VLF y escuché motores, porque también estaba muy cerca de la base, pero... El otro objetivo de ese trabajo era ir personalmente a lugares donde hay conflictos geopolíticos, porque la Antártica, claro, es una naturaleza así maravillosa, toda pura, hermosa, fuerte, pero también esconde que hay países que están tratando de controlarla. De hecho, en el 2003, Inglaterra declaró, reclama soberanía sobre 1 millón de metros cuadrados de piso submarino en la Antártica. Los ingleses otra vez, exactamente. Y ya tienen 1000 militares en las Malvinas y tienen como 3 portaaviones, submarinos nucleares. O sea, ya pueden alcanzar con un misil la Antártica. Y bueno, todas partes en realidad. Pero la cosa es que la Antártica hay 90% de agua dulce del planeta. Así que en un momento eso va a ser. Sí, eso va a ser oro.
Esto viene todo con lo de la privatización del agua, ¿no?
Recursos en todos lados y va a ir y la gente va a empezar a golpear la puerta en la Antártida.
Sí, intentarán robárnosla naturalmente.
Con unos amigos de Perú, de Lima, aluardi.net, escribimos un texto que se llama Espacios sonoros híbridos en zonas de cambio radical, y juntamos estas experiencias de su trabajo en la selva, donde ellos también fueron a hacer grabaciones de electromagnetismo muy baja frecuencia y grabaciones de campo en general. Y también con este tema, ¿no? De ver cómo estas zonas que en un momento eran aisladas, que eran fuentes de recursos naturales y de, bueno, el concepto de vida, de biodiversidad, cómo ahora están siendo afectadas invisiblemente por las tecnologías, ¿ya? Y cuánto motor se escucha, cuánta frecuencia así de celulares, de teléfonos celulares, quiero decir. Y bueno, llamamos a estas zonas en cambio geopolítico, en cambio así de quién controla el lugar, espacio sonoro híbrido, y son zonas de cambio radical, ¿ya? Y a raíz de estas grabaciones de campo de electromagnetismo, bueno, estamos reuniendo un banco, digamos, libre de sonido, de sonoridad electromagnética y naturales también.
También danos la URL cuando pongas el comentario de esto, que suena muy interesante. Pues nada, habíamos quedado 15 minutos, son 14, lo has hecho genial, eres un sol. Y si nos quieres, si te quieres despedir la peña o decir algo en especial, pues...
Bueno, que... Bueno, dejo mi URL de algunas cosas. Mi proyecto se llama elpueblodechina.org y el otro de la Antártica es cartografiasonora.org.
Pues nada, ahora a ver cómo sale. Estamos aquí en la cocina y está Pueblo.
Aquí a l'Aptitud FM, un altre cop, escoltant-nos per monitoratge, com sempre. Sí, estem aquí a l'Aptitud FM, programa de ràdio que fem aquí a Contrabanda, 91.4. Estem escoltant una fantàstica entrevista.
Micro, ahora sí que se me escucha.
Me da culpa un atraco.
Siempre me dejan sin voz.
Numeritos de canal.
Eso es un boicot al estilo WikiLeaks, Voy a hacerte un DDoS o algo, a ver si así me haces caso. Y bueno, continúan al que da ya, que estemos aquí en Aptitud FM, programa de cosas extrañas de Contrabanda FM, 91.4, charranda, qué sé, de cultura lliure, charranda ràdios lliures, charranda software lliure i charranda moltes coses lliures que corretegen per al món. Sabeu que podeu contactar amb nosaltres, no? Amb el blog aptitudfm.contrabanda.org. Un fantàstic blog que teniu a la vostra disposició per escriure tots els comentaris que vulgueu, amb un capatge fantàstic que han instal·lat a Marsupi perquè no s'ompli de spam. I què més? També teniu el 93-317-7366, que ja mentalment ja se queda ahí dentro i ja no sabes com quitártelo. Podeu trucar i explicar-nos en vivo i en directe la vostra nova idea hackeriana o el que us doni la gana. Realment tenim els micros oberts perquè es pugueu explicar o comentar o posar en dubte tot allò que diem aquí, que ens ho estem inventant i ningú diu res. I també tenim el chat, el freenode.net, no? Canal, sí, aptitude,
FM. Han dit algo FM. Avui, la gent? Mos escolten bé?
El chat està silencioso. Està el Rafael Carreras. Rafael Carreras, llámanos, sí, por teléfono.
Sí.
Conoces nuestro teléfono, 933177366. Sabemos que te has puesto en contacto con la radio en algún momento. Te tenemos controlado. Así que ya que estás controlado, danos una llamadita y nos explicas quién eres. Porque a mí siempre me sorprende. Es un personaje que siempre está ahí. A veces dice algo, pero como que hay un silencio muy grande. Nunca se ha puesto más en contacto con el programa. Me gustaría saber quién es. Esa conspiranoia que corre por el mundo.
Vale, deixem 5 minuts per trucar.
5 minuts, aviam per què?
Doncs
perquè... Allà se'ns acaba el temps.
Bueno, sí.
Sí, sí.
Mira,
5 minuts
coses,
llargs, podríem dir-li.
Jo volia explicar coses, no sé si teniu coses.
I una cosa curta, que és ràpid, que el Hacklab Nòmada fa un... col·labora en la fira d'intercanvi aquest dissabte 18 a Mataró i que sou benvinguts pel matí per a trobar-nos i intercanviar coses.
I només dir també que, bueno, només dir, tinc dues, però bueno, que aquest dimecres de 10 a 2 de la nit tenim el Hack the Night, com sempre, el Hack Club, com diuen a casa, que esteu convidades a participar-hi i a venir allà, i lloc de trobada per compartir problemes a linuxianos o per compartir idees o per fer una birreta, seure allà i xerrar i conèixer gent del mundillo, no? Que faltava un espai o una nit d'aquelles estranyes al mig de la setmana. I res, jo volia donar-vos també, com avui estem fent de... Estoy haciendo de bibliotecario un multimedia musical. Otro sitio interesante donde escuchar música que no sea el Groove Shark, que estabais ahí todos. Yo escucho música en el Groove Shark. Pues el Groove Shark es pseudo libre, no me gusta. Entonces, os voy a decir uno que lo descubrí en esos viajes que hace el Siroco por cuando se raya del mundo y se va de paseo. Pues en una de esas acabé en Toulouse, donde estaba la gente del Tetalab, una gente muy interesante que el día que aprenda a hablar bien francés intentaremos charlar con ellos, y si no, miraremos de contactar de alguna manera en castellano, porque me respondieron en castellano al correo. Yo nunca finalmente los llegué a ver, pero están ahí. Y bueno, de paseo entré a una mediateca de estas que tienen tan grandes en Francia y voy a escuchar, bueno, iba a copiar CDs de música porque soy así, y me iba con el portátil a ripear discos, y me encuentro con una máquina en medio de todos los discos con unos auriculares y una cosa que ponía Dogmatic, y digo, ¿qué carajo es eso? Y miro, y todo con simbolitos de Creative Commons, copyleft y tal. ¿Y qué es? Es una mega database de música libre que, bueno, que tiene página web también, que es dogmatic.net, dogmatic.net. Y por lo que he investigado, es un proyecto que nace en 2004 por una asociación de música libre de Burdeos, y que lo que está haciendo, bueno, tienen hecho el portal para poder distribuir música copyleft entre la gente, y bueno, una especie de Jamendo, pero sobre todo hay muchos músicos franceses y tal, y tienen muchísima música. Si entráis y investigáis un poco, encontraréis cositas.
¿Parecido a la Porn Station?
Sí, pero como va por internet, como tienen un player, oye, ya tengo un idioma de estos más extraños. Si sabéis, dogmatic.net/player, tenéis ahí una especie de reproductor al estilo esta gente del Spotify, ¿no? Que tienes ahí todo el listado de cositas y puedes ir buscando canciones, las aleatorio, buscas por etiquetas. Creo que está hecho con Flash, pero está muy bien, está muy bonito, ya se lo han currado, está ahí. Un poco viejete, creo que la página, pero bueno, siguen actualizando y siguen saliendo cosas nuevas. Yo veo aquí cosas publicadas del 7 del 12 como noticias y hablan un poco de todo. Así que...
Interesante.
Pasaros a escuchar música en el Dogmatic, no sé, descargaros algo y la semana que viene nos contéis qué tal.
Ya, fuerza música en allí.
Que si ni a música, que ya para aburrirse, ¿eh? Tens aquí de grupos 4023.
Diguéssim,
álbumes,
no és un
3.000.
Portal de música lliure, és de qualsevol.
És un portal de música lliure.
Ah, sí, és música lliure? Ah,
sí.
Fantàstic.
O sigui, ara que no sabies que posar-te al cotxe per baixar cantant des de les naves espacials, doncs pots descarregar un disco d'aquest del Dogmatic i cantes al cotxe música lliure.
Sí, o si tens un bar i no vols tenir problemes amb les GAE,
pues pinxes Jamendo.
Doncs també o Jamendo o Dogmatic.
Si te gusta la música electrònica, disbut por un tubo.
I mos anem, no?
Sí.
o...
Bueno, recordar
los libros también, que es que no lo decimos, que los hackers también leen libros. Y para entendernos mucho mejor, cuánta gente nos ha dicho, no os entiendo cuando habláis, tenéis un libro muy fantástico que es de Software Libre para una Sociedad Libre, del señor Richard Matthew Stallman. Es la base, es la Biblia de todo individuo que quiera entender un poco esto. O se pone a la práctica, lo hace a la práctica, o usted lee el libro y entonces empiezas con la práctica porque finalmente es lo que te dice. Y aquí es como una especie de entrevista al señor Richard Matthew Stallman explicando, pues, estos conceptos que hablamos aquí tan extraños.
Molt bé, pues recordarem també una vegada més i, o per última vegada, l'adreça del blog, que és aptitudfm.contrabanda.org. Allí queden penjats els programes en format podcast, els podeu escoltar quan us vingui de gust, si us els descarregueu de la xarxa. I bé, que crec que des de fa relativament poc els hackers també d'aquí a la ràdio i de la Comissió Tècnica de la Ràdio s'han posat les piles en tornar a restablir el sistema i crec que ara més o menys està actualitzat el fet de que es pengin els programes, així que en principi a partir de demà al matí ja el podreu tenir disponible per escoltar-lo quan vulgueu. I doncs això, aprofitar l'ocasió per agrair a aquesta gent doncs, que col·labora i que ho fa de manera desinteressada i que, pues, que fa que els projectes puguin continuar endavant, projectes de comunicació lliure com és Contrabanda FM, que també doncs, continuen amenaçats o resten amenaçats doncs, per aquest sistema opressor que no deixa existir les dissidències.
Exprimir-nos, me siento exprimido últimamente.
Bueno, pues gracias, exprimit.
Doncs crec que poca cosa més podrem posar la sintonia de pornofònic que no sigui dit... que forta, que surt.
Oh, doncs... que recuerdos.
Mentre doncs, sonen...
Didac, a veure quan mos fas la nova, eh?
Esta no és la sintonia d'aptitude. Esto es la canción de pornofònic. La sintonia d'aptitude empieza con un modem.
Pues és la cançó de pornofònic que dona peu a la sintonia d'aptitud i és la que tinc aquí ara mateix.
Vale. Bona nit.
Bona nit.
Ens trobem pels bits i per les ones. Que vagi molt bé. Quillo Root, èxit. I fins diumenge que ve a les 9 a Contrabanda FM.
Barcelona, qué bonito.